Volies conèixer món i gent, i Déu-n'hi-do, ho has fet. Volies viure lliure, disponible davant cada nova proposta, i te n'ha sortit. Volies lliurar-te a grans passions, i t'hi has lliurat. Volies fills, i n'has criat dos que t'han omplert d'orgull. Volies ser escriptora, i ja no deixaràs de ser-ho mai. Les teves paraules, els teus llibres, encara seran llegits durant molt de temps per persones que voldran tafanejar en aquesta època, en aquesta ciutat i en aquesta cultura que és la nostra, per persones que rebran la sorpresa de retrobar-se, en realitat, elles mateixes. Continuarà viva la teva veu, Montserrat.
Amb aquestes paraules, l'estimat Josep Maria Benet i Jornet va descriure Montserrat Roig durant el multitudinari enterrament de la seva amiga de l'ànima. La Roig, perquè quan un és un clàssic, li diuen així, la Roig, tenia només 45 anys quan ens va deixar a causa d'un càncer de pit, tal dia com avui, un 10 de novembre del 1991.
Si les dones no exigim unitats de senologia a tot arreu, si no exigim que es tracti el nostre cos d'una altra manera i si no sabem exigir als nostres metges i als metges de capçalera que sàpiguen realment palpar els nostres pits, jo crec que haurem avançat molt poc.
Un programa com aquest creus que s'hauria de fer més sovint a la televisió en el nostre país?
Jo crec que sí. Un programa com aquest on realment sortís la nostra paraula i la nostra versió dels fets.
Això seria relativament natural a altres països d'Europa.
Evidentment, a Suècia aquest ja és un debat que el coneixen de sobres, però és que només per donar-te un exemple, jo aquí he sentit alguns comentaris masculins que hi ha països on els homes els faria molta vergonya de dir en públic.
La Roig, la Roig de la vida en un xip sobre el pit, precisament, dona, mare, escriptora, periodista, feminista, catalanista d'esquerres, combativa, intel·lectual, incisiva, insegura, diuen... jo no ho sé veure. Dual, lluitadora, segur. Una de les escriptores més importants del segle XX, de la nostra literatura, 40 obres al darrere, amb només 45 anys. Volia que se la recordés per haver estat bona persona. I malgrat tot el que puguem dir d'ella, 25 anys després, les etiquetes li tocaven molt els nassos.
Jo no penso renunciar al que va significar el feminisme per mi. O sigui, el feminisme em va explicar a mi mateixa com a dona, i va explicar la meva història, i no solament a mi, va explicar-me la meva mare, la meva àvia, la meva besàvia, i tot. Per tant, jo no renuncio. El que potser no m'agrada a mi és la banalització del feminisme, o sigui, aquesta mena de llenguatge, bueno, com que avui s'ha banalitzat tot, fins i tot el feminisme també sembla que es ven, que ha deixat de vendre's, per altra banda, perquè tot s'ha tornat molt més agressiu i molt més dur. I jo crec que diferenciaria molt el que ha significat per mi, personalment, jo no sé si la Rosa hi estarà d'acord, el feminisme com a concepció de la vida, que ha estat l'única concepció de la vida que m'ha donat força a mi. Totes les altres jo he estat companya de viatge. Però jo, com a escriptora, no vull, o sigui, que se'm digui que sóc una escriptora feminista, perquè no m'agraden, o sigui, cap tipus d'etiquetes, no?
Digue'm que m'estimes, encara que sigui un somni. Digue'm que em desitges, i et prometo que et creuré.
Montserrat Roig, com us deia, va ser realment una persona que... escriviure, em sembla que era el verb que utilitzaven a la seva vida, perquè escrivia i va ser molt prolífica. Es va endinsar en tots els gèneres, va escriure novel·les, contes, teatre, assaig, guions, articles d'opinió, va fer un munt d'entrevistes. Marta Pessarrodona la va descriure com una escriptora total. Tot i que també va escriure en castellà, la seva llança de reivindicació va ser la nostra llengua. Deia que escrivia en català, bàsicament, i això era molt ella, perquè li donava la gana.
Jo no soc la mateixa quan escric en català o quan escric en castellà. Ho noto molt. La meva relació amb la llengua catalana és molt forta, molt intensa, molt... no sé, o sigui... Diuen que ara s'acaba, no?, això de la llengua catalana. No sé, tu què opines?
Però... Jo opino que anem malament.
Sí.
Però és una relació molt més forta, i en canvi la relació amb el castellà, amb la llengua castellana, és una relació més distanciada. És com si un senyor molt ric et convidés a sopar i et donés un bon sopar, i tu passes molt bé en el sopar i tot això, no? I al final, doncs, ell ha pagat el sopar i et porta una orquídia. Això és la llengua castellana per mi.
tot el que diu, tot el que sentim ara, és tan d'ara, és tan d'ara que la sents i dius... era realment una persona amb visió del que realment importava. A través de reportatges, articles, els diaris, entrevistes a la televisió, va fer una sèrie de converses meravelloses al circuit català de televisió espanyola, personatges que la va reconciliar amb els mitjans de comunicació durant un temps, perquè ella sempre va ser molt crítica. Ara la sentireu entrevistant un amic seu.
I no serà també que l'artista que viu en un país com aquest ha de viure la força també la immaduresa del país?
Bé, sí que pot ser, però la immaduresa del país la viu tot el país. Aleshores, l'artista viu també la immaduresa dels demés. Aleshores, jo no crec que sigui només l'artista que viu la immaduresa, sinó que és tot el... Aleshores, la relació no la veig massa bé que la tinguin que pagar uns sols i no pas els altres.
M'aclame a tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb ungles brutes.
La veu de l'Ovidi, que era amic seu, ella sabia mirar al sud, és una de les coses que diu aquest llibre fantàstic de la memòria viva d'Aina Torres, que ara en parlarem. De molta roba i poc sabó, i tan neta que la volen, els catalans als camps nazis, l'hora violeta, el temps de les cireres, el cant de la joventut, la Roig va crear una veu realment molt personal, plena de respecte a la gent, a ella, a la vida, amb lligams, podríem dir, invisibles i indivisibles entre les obres i amb una contundència plena de sensibilitat, una veu crítica, lliure i valenta.
De sobte, els grans escriptors, per exemple, no en tenim cap en aquest moment. I sobretot la meva generació és una generació que hem tingut avis, però no hem tingut pares. Han desaparegut tots. Tots. O sigui, d'aquells en què podies aprendre i que cada llibre que treien doncs el devoraves perquè hi veies que ells havien aconseguit allò que tu potser a la llarga aconseguiries però que no ho tenies gens clar perquè sempre doncs tens les inseguretats del talent i tot això. I de sobte tota aquesta gent no hi és. I també orfanesa intel·lectual. Vull dir, a mi em falten intel·lectuals, tu. Em falta gent que pensi, perquè no n'hi ha.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guet rossignol et merle moqueur seront tous en fer.
Què hauria dit ara dels nostres mitjans de comunicació, la Roig? Tinc aquí al meu costat una periodista i gestora cultural, Aina Torres, que acaba de publicar aquest llibre que tinc a les mans, La memòria viva. Montserrat Roig, realment molt, molt recomanable. I també a l'altra banda, el seu fill, en Roger Sampere, que ahir a la presentació del llibre de l'Aina deia volia una biografia de la mare i ara en tinc dues. Roger, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Aina, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Va ser una presentació preciosa, t'he de dir.
Gràcies. Tu també hi vas contribuir. Va,
però va ser una cosa bonica perquè una de les coses que vam constatar a la Documenta, i avui ho tornareu a viure segur a les 7 de la tarda a l'Espai País Valencià, avui es fan molts actes en memòria de la Roig, però un d'ells és a l'Espai País Valencià a les 7 de la tarda, és que la Roig és més vigent que mai. Aina, has aconseguit en aquest llibre que es vegi clarament tot allò que ha fet la Roig, però no només això, sinó que hi ha molts referents que se la senten seva encara que no l'hagin conegut.
Sí, així és. És una mica la intenció del llibre, no? També un repàs per la vida, per l'obra i pel pensament de la Montserrat Roig a partir dels quatre pilars, no?, de la seva vida, com la literatura, el periodisme, el feminisme i la memòria històrica. Ho he intentat fer a partir de les seves pròpies paraules perquè puguem conèixer què deia ella sobre els diferents aspectes que tracto en el llibre. Per això doncs, vaig anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, on hi ha milers de documents que guardava la Montserrat Roig a casa seva, vaig consultar diaris i tot això, com deies, doncs, per reivindicar el llegat. De fet, he parlat també amb 35 persones del món del periodisme i de la literatura i els he preguntat per què reivindicar Montserrat Roig ara i quin creuen que és el llegat més important que ens ha deixat. I justament amb aquest llibre... La intenció, com deies, és tenir una visió molt àmplia, completa i concisa de qui era Montserrat Roig. I aquests dies, amb la presentació del llibre d'ahir i amb tot el moviment que està venent a les xarxes socials, sí, doncs s'està veient que molta gent, i molta gent jove, com dèiem ahir a la presentació, no?, que era un dels objectius, Roger, de que la Montserrat Roig pogués arribar a aquella gent que quan ella va morir doncs encara no havien nascut. Doncs crec que almenys ho estem intentant, però ho estem aconseguint també una mica, jo diria.
Ah, i ahir en Roger Sampere, que avui evidentment és un dia especial per la família, per tots, i especialment per tu, i ara mentre sentia la veu de la Roig pensava, no ha de ser fàcil, Roger, no ha de ser fàcil, però tu has fet possible que avui tinguem aquestes obres aquí al damunt, i per tant t'ho hem d'agrair a tu i a la família que hi heu col·laborat, no? Però ahir es va produir un moment bastant màgic, que és que te n'adones de les moltes cares que té, el calidoscopi que tens quan mires la vida d'una persona, l'obra d'una persona, la mirada d'una persona, que ara és absent però és tan present, no, Roger?
Així és. Per mi, Montserrat Roig, doncs, té moltes facetes i encara l'estic descobrint. Per exemple, avui estem aquí per retre-li homenatge i heu fet una cosa magnífica, que és recuperar la seva veu.
Clar.
Nosaltres volem sentir la seva veu. I deixa'm dir-vos un detall que m'ha impressionat, i és que ella mateixa, ho acabeu de sentir, reclamava la falta d'intel·lectuals en el seu moment. Bé, és una queixa que també hem expressat nosaltres darrerament, i llavors m'he apropat més amb ella, no? Dic, si amb ella li faltaven intel·lectuals, imagina't a nosaltres, que ens falta ella.
Exactament. Aquest matí aquestes reflexions la fèiem, no? De dir, quantes veus, quantes vegades ens ha passat també amb d'altres, no? Amb Xavier Vinader, amb Manolo Vázquez Montalbán, que dius, tant de vols tinguéssim ara asseguts aquí per ajudar-nos a interpretar tot el que està passant, no? Perquè eren tot gent que sabia escoltar. La Roig era algú que ens va ensenyar a escoltar per la manera com feia periodisme, també, no? Dèiem que ahir hi havia moltes mirades sobre la Roig, una de les quals tu deies, estic molt content que l'Aina Torres i la Batxabé García, que ha fet l'altra biografia, hagin posat la veu que toca la vida de la mare, no? Tu volies aquest punt de vista de dona mirant la vida d'una dona, no?
Sí, ahir potser no em van sortir del tot les paraules, però avui podríem dir, per exemple, el llibre que tenim a les mans, hauríem de mirar quin és el seu color. Només mirant el seu color ja veiem que la mirada de gènere, que és molt important, perquè diem que hi ha quatre pilars de Montserrat Roig, però n'hi ha un de fonamental, que és el feminisme.
El lila.
El lila és el més important. I jo crec que han aconseguit, precisament, doncs, fer veure, doncs, de que aquesta era l'essència de la seva vida. Ella mateixa ho diu, que el feminisme va ser per ella allò que la va poder explicar com a dona, i jo crec que és l'eix fonamental de la seva vida.
Ahir, Aina, teníem la sort allà a la Documenta de tenir els ulls i la veu de Pilar Aymerich, una de les grans amigues de Montserrat Roig, que va treballar amb ella al costat, que van treballar fent peces, i jo quan me la mirava pensava, que dur deu ser tan amic d'algú i tenir-lo absent durant 25 anys, no? Però la Pilar és un dels testimonis importants també de la vida de la Roig, no? Al final.
Sí, així és, no es podia parlar de la Montserrat Roig sense parlar de la Pilar Aymerich. Juntes es van iniciar en el periodisme. De fet, la Montserrat Roig escrivia els articles, no?, o els reportatges, i la Pilar Aymerich, doncs, posava les fotografies. A part d'això, doncs, van ser molt amigues i juntes, doncs, van viatjar a Mèxic, a Cuba, a diferents llocs, per després, com explicava ahir també la Pilar Aymerich, doncs, intentar vendre aquests reportatges a la tornada. Montserrat Roig, li va costar, és a dir, va viure del periodisme per poder dedicar-se a la literatura, però el periodisme tampoc li donava gaire perquè era freelance, no? Havia de vendre les peces a la tornada, i realment amb la Pilar Aymerich, doncs, van viure moltes anècdotes. Hi ha l'anècdota, per exemple, amb l'escriptor Josep Pla, que ahir va sortir, no?, que van anar...
Sí.
A fer-li l'entrevista, i el Pla li va dir allò de...
Amb aquestes cames tan boniques.
Exacte.
Que tens, per què vols escriure?
Sí.
I la Pilar es va venjar. Li va robar una foto a Josep Pla. Us heu de llegir el llibre, perquè aquest llibre de l'Aina té múltiples veus i moltes persones que han estat al costat. Tu has fet un esforç no només per fer-ne la biografia, sinó per reflectir el llegat que ha deixat la Roig. Perquè en el món de la literatura hi ha gent que la va conèixer, però també hi ha gent que parla de la Roig que ens deixa d'aquest clàssic que ho deia ahir el Roger, no? Qui t'ho va dir? La Rosa Montero, no? Et va dir, 5 anys en el purgatorio, era? Que parlàveu de que quan una persona...
Quan un escriptor es mor, és possible que passi 5-10 anys en el purgatori literari, diguéssim, i de passat aquest temps, el temps i la gent decidirà si és un clàssic o no és un clàssic.
Però, en canvi, el llibre reflecteix que és un clàssic en aquest sentit, no? Perquè tu has aconseguit les veus de molta gent. Marta Passarrodona, per descomptat, una de les veus fonamentals, però Feliu Formosa, Joaquim Carbó, molta altra gent que forma, la Mercè Ibarz, molta gent que forma part del nostre panorama literari, no?
Sí, exacte, és a dir, amb el llibre volia que qui el llegís tingués una visió completa de la Montserrat Roig, però alhora reivindicar aquest llegat, i per això vaig escollir diferent gent, no?, de l'àmbit que ella va conrear, de la literatura i del periodisme. El que passa que, clar, era un món, en aquest sentit, totalment desconegut. Jo sabia les persones que sí que l'havien conegut o que sí que havien tingut alguna relació, però alguns escriptors actuals o alguns periodistes actuals, quina influència havia tingut la Montserrat Roig en ells, això realment no ho sabia.
Això t'ha sorprès.
I em va sorprendre, per exemple, una d'elles ets tu.
Sí, que com molts altres, perquè l'Albert Tom
és un altre, exactament.
N'és un altre, no? I en David Fernández un altre.
Un altre.
Que explica que d'adolescent li va recomanar
els camps nazis.
Els camps nazis, i aquesta lectura...
Li va impressionar, i que a partir d'aquí, no?, va dir, ostres, això del periodisme, no?, i el periodisme d'investigació. Sí, igual el Roger Palà, un altre periodista que està al capdavant d'un mitjà que es diu Crític. Sí, realment és una feina que no s'havia fet i em va portar moltes sorpreses de descobrir que periodistes actuals, sobretot, doncs, havien tingut una influència de la Montserrat Roig i que els havia condicionat o influenciat o ajudat a agafar aquesta il·lusió, no?, amb la professió, perquè realment la faceta de periodista de la Montserrat Roig, doncs, ha quedat més amagada i és espectacular, s'ha de reivindicar també.
I avui hi ha una obra que s'inaugura, una obra de teatre.
Avui hi ha diversos actes.
Hi ha molts actes, Roger.
Una obra que s'inaugura, i hi ha l'acte també a l'Espai Valencià, Maïna, sí, Torres, després hi ha un altre acte amb Betsabé García, i altres actes arreu del país, dels quals m'arriben notícies molts cops a través del Facebook, del Twitter i del WhatsApp. És impressionant. Jo crec que Montserrat Roig, doncs, està entre nosaltres, sobretot perquè la gent la recorda i la gent té ganes de recordar-la i saber-ne més. M'agradaria dir una cosa del llibre de l'Aina, que és un llibre completíssim i molt ben fet. Una cosa molt significativa. El seu títol és La memòria viva. Aquest títol m'agrada moltíssim, perquè la memòria de Montserrat Roig està amb nosaltres, que som els que ara hi som, els que estem vius. Però el que és més important, Aina Torres el que ha intentat és fer-nos veure, ha anat cap al passat, ha anat cap als referents. I això és una cosa que crec que és una tradició, és una cosa que hauríem de fer tots, sobretot aquells que es volen dedicar a escriure o a fer periodisme. Fixem-nos que en Montserrat Roig també ho va fer. Ella no es va posar a escriure del no-res, va saber que havia d'escriure coneguent els anteriors, Mercè Rodoreda, Prudenci Bertrana,
Maragall... Tot i que la va conèixer, no va tenir molt bona relació amb la Rodoreda, tot i que no conec a molta gent que tingués bona relació amb la Rodoreda.
Això és possible, jo no ho sé, no la coneixia. És a dir, el que estem fent aquí és intentar fer memòria d'aquest país i no oblidar la gent que ens ha precedit i que ha fet les coses ben fetes. I l'Aina ha fet una cosa ben feta i és anar a buscar precisament aquests referents.
Aina Torres, una bona companya, deia ahir un amic periodista que la coneix bé, deia és una molt bona companya, a part de tot, però ha fet una obra magnífica i, per tant, moltes felicitats.
Moltes gràcies, Mònica, i enhorabona també pel pròleg, perquè no sé si ho havíem dit, però el pròleg és, bueno, és de la Mònica, llegiu-lo perquè val la pena.
Gràcies, Aina, gràcies, Roger, i avui ens fa un regal molt especial la Meritxell Jané, que és aquí a l'estudi. Nosaltres aquest matí us hem volgut despertar amb una cançó preciosa, Digues que m'estimes encara que sigui mentida. Aquesta cançó la Meritxell Jané ara ens la farà viure en directe, la tornarà a interpretar avui a les 7 de la tarda en l'acte de commemoració d'aquest 25è aniversari de la mort de Montserrat Roig a l'Espai País Valencià de Barcelona. Per tant, aneu-hi i heu de sentir el disc Així t'escau la melangia, que el va fer amb poemes de Màrius Torres. Li hauria encantat a la Roig.
Segur que sí.
Li hauria encantat a la Roig aquest disc. O Branques, on ha musicat la Meritxell també a poetes d'arreu dels països catalans, Vinyoli, a Marçal, a Balló, a Sales. Avui la tenim aquí, Meritxell Jané. Moltíssimes gràcies per ser en directe al matí a Catalunya Ràdio aquest matí.
A vosaltres, un plaer.
Digues que m'estimes, encara que sigui mentida.
He agafat un fragment d'aquest llibre, un fragment en què he connectat moltíssim i que diu així, diu: cal recordar, cal evocar, No hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser al final del llarg i lent procés de l'escriptura descobrirem que hi ha alguna cosa, que hi ha algú a l'altra banda que encara batega, que encara existeix. Let's go.